A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La ràdio és testimoni del que passa en aquestes illes i el món. Des que es va fer la primera emissió d'aquesta casa, d'aquesta IB3 Ràdio, ja fa 21 anys, s'han comptat canvis de govern, ascensos i descensos esportius, naixements i comiats, entrades i sortides de presó, per exemple, inauguracions, accidents, rissagues, inundacions, baremes, onades de calor, augments de l'IPC, manifestacions, música, teatre i un llarg, etc. I com nosaltres, la resta de mitjans de comunicació que va contant la vida amb el major rigor possible. I ho guarden amb zel i ben indexat els companys de documentació. Un testimoni molt, molt valuós que no hi ha reel d'Instagram que l'aguanti.
Vaig mirant el meu voltant. Moltes direccions, cap destí. Crec que tots anem improvisant. Que seria diferent i que ho tindria tot molt més clar. No em van explicar 100% i vaig descobrir-te així com va. I ara ho comença a quedar.
Vaig fent el que puc i no estic obligada més.
No tenc les instruccions de joc.
Sí, no venim a manual d'instruccions, ni nosaltres ni ningú, i canten els suc i sopes, que el més clar és l'embull. Passa que de vegades el dolor s'ha de trobar l'amor perquè deixi de fer tant de mal. Passa també que el dolor es transforma gràcies a que el comparteixes amb altres persones o demanes ajuda. I passa que en un moment donat te decideixes a ser testimoni de vida per poder ajudar els altres. Per cert, testimoni és la paraula polisèmica d'aquest programa i testimoni és el que fan, donen, ofereixen els activistes de Tres Salut Mental i obertament balears.
Lo que es el ser activista en salud mental es el sentir que hago un bien, que estoy ayudando, aparte de ayudarme a mí mismo, rompiendo prejuicios que yo tenía, estoy ayudando también a otras personas que, bueno, tienen el trastorno mental como un tabú. Hace nada, hace 9 años no se hablaba absolutamente de eso. Y me lleva a un aprendizaje en el sentido de que estoy haciendo un bien, estoy ayudando a muchas personas, a la sociedad, para que cambien lo que son los pensamientos de lo que significa convivir con un trastorno mental. Y lo que me ha servido en este tiempo, pues aparte de ayudarme para mí mismo por prejuicios que tenía, siento que he ayudado muchísimo a los demás porque me lo han hecho saber así. Y lo principal es eso, que he hecho un bien y espero seguir ahí al pie del cañón.
En primer lloc, he pres consciència de l'estigma, inclús autoestima que hi havia a tots els àmbits de la meva vida. També que s'han vulnerat i s'estan vulnerant en menor mesura molt dels meus drets que me pertoquen com a persona.
Sempre he intentat ajudar els demás i hacerle ver que si están pasando por un mal momento es algo que puede pasar y que no hay que esconderse o como ocultarse y alejarse de las otras personas, porque lo más importante es hablar de esto. Cuando pienso a lo que ha pasado, siempre intento verlo en una clave positiva. Me hace entender mejor lo que ellos pueden estar pasando, aunque puede ser totalmente diferente, y intento pensar que lo que ha pasado, el sufrimiento, me puede ayudar a ayudar a otras personas y hacerles sentir que pueden hablar conmigo, pueden confiar conmigo y que pueden estar mejor.
I quan un problema de salut mental entra a casa, normalment ens centrem en la persona que rep el diagnòstic, però què passa amb la família? Qui acompanya els que acompanyen? Com se tomben tabús? Com se tomben prejudicis de salut mental? I com se dona testimoni? Gemma Penedès Blanes, benvinguda a Entre Avui i Demà, com estàs?
Bien, estoy bien. Un poquito nerviosa ahora.
Res,
es un
res.
Tema que siempre me... Me emociona.
Ja, ja, sí. Imagino que no és gens fàcil i que no ho és parlar d'aquests sentiments i d'aquestes coses que mos afecten tan profundament, però na Gemma, i ara mos anirà contant, dona testimoni. És activista d'Obertament Balears, dona testimoni, com deia, com a família de salut mental, en el llibre Cuando el dolor y el amor se unen. Gemma, començant pel significat de la paraula, què vol dir per tu donar testimoni?
Y bueno, para mí y para mis hermanas significa muchísimo, porque nosotras vivimos durante muchos años el sufrimiento psicosocial y emocional de nuestra querida mamá. Uh-huh. Ella vivió su problemática en silencio y en soledad. Y nosotras como hijas éramos muy pequeñas, no entendíamos muy bien lo que pasaba y también lo vivimos en silencio. Hablamos de estigma muchas veces, ¿no? De estigma social asociado a los problemas de salud mental, pero nunca hablamos del autoestigma o del estigma internalizado, que es el que pueden padecer las propias personas con experiencia propia, con propio sufrimiento, pero también los familiares. Nosotras sufrimos este estigma internalizado que nos impidió pedir ayuda, nos impidió por vergüenza, por culpa, por pensar, tener creencias falsas. Y claro, esto es muy peligroso porque aísla mucho más tanto a la familia como a la persona, impide pedir ayuda.
Ara ho anirem desenvolupant, Gemma,
sí.
Però perquè els oients se situïn, hi ha una presentació que fas tu, que jo crec que és molt colpidora, que dius, les meves dues germanes i jo, sense saber-ho, vàrem fer un perillós pacte de silenci. Vàrem ocultar durant anys el desolador i delicat estat de salut de la nostra estimada mare. I sense ser conscients, vàrem ser víctimes del nostre propi autoestigma, que això és just el que ara mos deien a Gemma, degut a la falta d'informació i de comprensió. I amb el pas dels anys, sa vida me repetiria aquesta i altres lliçons relacionades amb el trastorn de salut mental de sa meva germana i de sa meva filla, ses pèrdues sentimentals, els canvis professionals, sa malaltia, el suïcidi... I ara tu ho deies, sempre posam, i a més en raó, es focus en sa persona diagnosticada, amb el seu tractament, amb el seu patiment... Però les famílies, els cuidadors del dia a dia, els que estàu allà, encara que primer no sàpigues molt bé què està passant, diries que han estat els grans invisibles, els grans oblidats del sistema de salut mental?
Sí, han estado y están todavía. Han estado y están, porque cuando la persona que tiene una problemática, por ejemplo... se niega a lo mejor a pedir ayuda porque hay veces que hay una falta de conciencia, incluso los familiares, o sea, no se nos escucha o nos mantienen fuera de la consulta o no sé, hay como un vacío allí que sé que no es fácil, entonces nos sentimos con mucha impotencia porque no sabemos qué hacer ni cómo ayudar. Hay... Todavía,
sí. Ja, i per això persones com la Gemma Penedès Blanes donen aquest testimoni com a activistes. Tu que en quin moment vares dir què està passant, reacciones i sobretot ho expliques a un llibre, que ja han començat dient que no és fàcil xerrar aquestes coses. Tu quan decideixes que ho has de contar?
Llegó un momento en el que ya no pude callarme más, cuando también vi sufrir a otras mujeres, ¿no?, de mi entorno. Y dije, o sea, sentí muy fuerte dentro que esto no se podía seguir callando. O sea, necesitamos hablar del tema, porque si no hablamos no existe. No hay una comprensión en la sociedad. Hay un rechazo absoluto a una persona que tiene un sufrimiento, ya sea un sufrimiento un poquito más leve... como un sufrimiento psicosocial extremo. Entonces, si no hablamos los familiares, no podemos llegar a esa comprensión más profunda. Y además, yo creo que también es una responsabilidad personal. Si la vida a mí me ha puesto unas dificultades y yo estoy aprendiendo cómo vivirlas, que siempre es desde el apoyo a la persona, con experiencia propia, siempre tiene que ser desde allí, porque una persona con una dificultad no va a poder sola, y a veces el sistema sanitario no es suficiente, y es una realidad. Entonces necesitamos que las familias se impliquen, pero se impliquen de verdad, haciendo también un trabajo profundo, porque nosotras también necesitamos ayuda. Entonces, desde ese trabajo profundo que podemos hacer también las familias, ya sea terapia, autoconocimiento, es igual, lo que sea, podremos apoyar a nuestro ser querido, a nuestro familiar. Porque no va a poder sola. Normalmente se genera lo contrario, se genera el rechazo y muchas relaciones se rompen. Y allí ya está. O sea, necesitan, no podrán recuperarse en soledad y en silencio. Yeah. Entonces, las familias hemos de ser ese ejemplo.
Que a vegades també passa allò que les famílies diuen, i jo què fem malament? No sé si aquesta frase se repeteix. O què pensament hi és en les persones, en les que has xerrat, en les que contactes, en vosaltres mateixes?
Sí, sobre todo en las madres. Hay una culpa escondida porque parece que es, o sea, cuando un hijo tiene un problema físico, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, o no nos pregunta por las madres que hemos hecho mal, ¿no? Pero cuando hay una problemática de salud mental, si nos preguntamos, ¿algo he hecho mal para que mi hijo tenga una depresión o tenga un trastorno, o sea diagnosticado, perdón, de un trastorno bipolar? Entonces sí, esto es muy injusto, porque sabemos que una problemática en salud mental es multifactorial. No hay una única causa para que se despierte esta problemática. Por lo tanto, es tremendamente injusto y eso también dificulta el apoyo y la recuperación de la persona.
Clar, i quan se va desfent aquest sentiment, com se deshace perquè en el final puguis connectar amb la persona que necessita ajuda?
Bueno, primero es pedir ayuda, y encontrar esa ayuda que a ti te sirve, porque yo reconozco que llamé a muchísimas puertas, y me encontré muchísimas cerradas, muchísimas. No es fácil, sobre todo en según qué situaciones, pero seguir pidiendo ayuda y hacer evidentemente un trabajo personal. Yo, por casualidades de la vida, el coaching apareció en mi vida. Yo siempre digo, fue el coaching, podría haber sido cualquier otro tipo de metodología o una terapia, pero fue esta y a mí me salvó. A mí me salvó porque yo empecé a mirar hacia adentro y dejé de enfocarme tanto en lo que les pasaba a las personas a las que más quería, como digo yo, a las mujeres de mi vida, y miré hacia adentro. Y entonces allí pude trabajarme esa culpa, esa vergüenza, y me di cuenta que era una ilusión. Entonces me di cuenta, desmonté esa creencia de que no soy culpable de nada.
Que no és fàcil, i començo a entendre, perquè encara no he acabat de llegir el llibre tot sencer, però començo a entendre aquest quan el dolor i l'amor s'unen. Dolor i amor, que sempre són com a dos sentiments molt potents que efectivament se toquen moltes vegades. Com s'arriba a gestionar el dolor i l'amor, Gemma, aquesta dualitat?
Sí, es no huir del dolor, porque el dolor, pues es dolor, es desagradable, pero si en algún momento somos capaces de quedarnos allí en lo que duele, porque el dolor es interno, no es mental, es un dolor que podemos sentir en el cuerpo, en el corazón, incluso en el alma, nos puede doler, ¿no? Si somos capaces de quedarnos, aunque sea un segundo, en ese dolor, eso ya alivia. Y cuando aparece el alivio, ya podemos empezar a conectar con ese amor de serie que todos llevamos, y también puede aparecer esa comprensión y esa confianza, esa esperanza también en la vida, ¿no? Y esa confianza, que a mí también es a lo que me agarré y me sigo agarrando.
Aquesta confiança. I llegint el llibre també se nota molt que tu hi has posat molt de sentiments, moltes sensacions, i molt de vivència personal. Vull dir que és un llibre molt personal. No sé com s'atreu sa vergonya o com se passa sa línia de dir mira, sé que és una cosa personal, però ho vull explicar, no només de lo que me passa a mi, de lo que li passa a les meves germanes, a ma mare, a la meva filla, etcètera, no? Com deia, ses dones que més estimes. Com s'explica coses tan personals i després ja mos vas contant com ajuda, perquè també hi ha molts altres testimonis.
Sí, fue como un tengo que hacerlo. En el último ingreso de mi hija, cuando ella salió del ingreso, ella ya sabía que yo quería escribir el libro y se lo pregunté a ella. Lo empiezo ya y ella me dijo, mami, sí, yo te apoyo. Y esas palabras se me quedaron grabadas y ese mismo día empecé a escribirlo. Fue algo, en la escritura fue muy fácil porque lo llevaba todo dentro y necesitaba gritarlo. Pero reconozco que cuando llegó el momento de publicarlo, sí, tuve muchísimo miedo, lo que tú has dicho, sí, ¿no? Ese miedo al rechazo, ese miedo al juicio ajeno, ese qué estoy haciendo. Sí. y me costó el hecho de publicarlo, sí.
I què va passar després? Que va passar una vegada publicat, una vegada llegit, una vegada el tens a ses mans, una vegada fas presentacions, una vegada comencen a passar coses. Què passa, Gemma?
Pues es como un sueño hecho realidad. Son cientos de mensajes que los tengo todos grabados dándome las gracias, que por fin alguien ponía palabras a lo vivido. Aún me siguen llegando mensajes, evidentemente, pero bueno, cuando lo lancé fue como un boom y entonces entendí el para qué, ¿no? Yo había sentido esa llamada tan profunda y aún ahora me emociona, sí.
Sí, sí. Ja ho crec, perquè jo crec que això no ho deixes passar, no se'n va, no se desferra d'un mateix, encara que ja estigui el llibre escrit i encara que ja hagi superat moltes passes. Nosaltres avui xerrem amb la Gemma Penedes Blanes, que és activista d'Obertament Balears. Xerrem amb ella perquè dona testimoni de vida, de salut mental, de superació, de lo que li va passar a ella, als seus familiars, quan el dolor i l'amor se unen, i també reculls com una trentena de testimonis de familiars, d'amics, de persones que han viscut o viuen les circumstàncies mai fàcils d'un diagnòstic de salut mental. D'aquests testimonis, ja que avui és la nostra paraula, que has anat aprenent, que has après i que vas aprenent. Que has après de tots aquests testimonis, Gemma?
Vuelve otra vez el pedir ayuda, no querer sostenerlo sola. De hecho, hay un testimonio que es el último de los testimonios que figuran que marcó mucho a una chica, una mujer que me escribió y que desde entonces tenemos una relación de amistad. Me dijo, gracias a este testimonio yo pedí ayuda y... Y bueno, y empezó una terapia y pudo deshacerse de unas ideas que ella tenía en su cabeza y eso.
Y seguir endavant, me imagino.
Y seguir. Y entonces, para mí, eso lo tengo siempre muy presente, esta anécdota. Y simplemente... Por eso, ¿no? Ya ha valido la pena, vale la pena hablar sobre el tema. Perdona, pero es que ahora he conectado, he pensado en esta mujer que a raíz de este testimonio ella pidió ayuda. Y bueno, eso es lo que he aprendido, a pedir ayuda, sencillamente, a seguir pidiendo ayuda. Y no solamente ayuda profesional, que también, porque a veces es también, he de decir que a veces nos cuesta, ¿no? Pedir una ayuda profesional porque todavía... muchos profesionales están enfocados en el modelo biologicista. Entonces, sabemos, y muchos otros profesionales también ya lo saben, ya lo dicen, que no es únicamente un problema ser tratado desde este lugar, sino hemos de tratar a nivel de relaciones, a nivel de vínculos, a nivel más terapéutico y no tanto únicamente solo con la medicación, que a veces... es necesaria, pero no solamente desde allí. Uh-huh. Por eso digo que a veces también hay que dar, no pedir ayuda únicamente profesional, sino saber que también podemos apoyarnos, por ejemplo, en asociaciones como Tres Salud Mental, o en familiares, o en amistades.
Uh-huh. I això és el que vas fent. La veritat és que fa ja bastants anys que Salut Mental, obertament Balears, està duent a terme aquest programa d'activistes, que jo crec que és potentíssim, importantíssim, perquè, i ho has fet tu, xerrant en primera persona, no xerrant de nombres, no xerrant de números, no xerrant d'estadístiques, no xerrant només de diagnòstics, xerrant de lo que ens passa a les persones, i d'aquesta manera te pots sentir identificada, no? I és quan se rompe el silenci, quan se cauen els tabús, quan s'evita l'estigma. Això és el que feis. És important, si és activisme, donar testimoni.
Sí. A ver, es una formación preciosa, todos unidos, hablando, no desde la queja, porque si algo tiene bonita esta formación es que hablamos, pero hablamos desde lo vivido, sin... Y si nos vamos a la queja, porque a veces es natural, o nos vamos, intentamos volver, ¿no? Es una formación que te guía a hacerlo desde la superación, desde vamos a recoger aprendizajes y vamos a hablar de lo que pasa para ayudarnos, inspirarnos unos con los otros. Yo animaría a un montón, bueno, a todas las familias que lo sientan a hacer esta formación, ¿eh? Uh-huh. Es sanadora, es uf. Sí.
Passen moltes coses, no, Gemma? Quan les persones se troben i xerren, passen moltes coses, no?
Claro, es que piensas y dices, ostras, yo que me creía que esto solamente me pasaba a mí, yo que creía que esta culpa solo la sentía yo, o que yo era un bicho raro, o que esta impotencia o esta sensación, y luego te das cuenta que no, que no. Y es realmente, bueno, yo siento que es lo que le da un sentido profundo, ¿no? a la vida, ese compartir. Ese compartir, sí.
Idò, comparteix, na Gemma ha compartit molt, ha compartit moltes vivències, moltes pors, molt d'amor en aquell llibre, Cuando el dolor y el amor se unen, que vos recomanam si vos heu sentit d'alguna manera interpel·lats amb aquesta xerrada que acabam de tenir. Na Gemma Penedès, que és formadora, que és experta, i ella mos ho deia, coach, experta en autoconeixement, amb autoestima, que tot això m'imagino que també has anat aprenent i formant-te al llarg de tots aquests anys, i autora de Quan el dolor i l'amor se unen, i activista d'Obertament Balears. Gemma, jo crec que mos has donat moltes pautes, moltes idees, maqueta amb el que deies de demanar ajuda.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és investigació. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva. Com estàs?
Avui faré de testimoni.
Vinga, i de testimoni és la paraula. Jo només tinc ganes de saber per on li pegues, quan diuen.
És que n'hi ha moltíssims en el cinema. Saps que n'hi ha de molts, de càrrec únics, de persecucions, de matances, d'assassinats. Fins i tot n'hi ha que se passen. el testimoni, vull dir. Per acabar la temporada, no? Que avui acaba en temporada.
Mm, cert, cert.
Avui ja està. Acabam. Sí. El meu és el meu darrer programa, així que jo crec que directament ompliré la llista de mites i s'haurà acabat.
Cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, les contó usted...
Lo que Leonard quiso que les dijera.
Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
Sí, mentira.
Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
Sí.
Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. O és usted en realitat una embustera habitual i crònica?
A 1957 s'estrenava la història d'un jove acusat d'haver assassinat a una senyora major en qui mantenia una relació de caràcter amistós per heredar la seva gran fortuna. Tot apunta que és culpable, sempre i quan no el defensi, evidentment, Charles Laughton. I no diries qui, Billy Wilder, esclar. Tyrone Power, Marlene Dietrich i Elsa Lancaster acompanyaven a Laughton en un dels millors pel·lícules sobre testimonis en fals i judicis de la història del cinema. El seu títol era Testigo de Cargo. Era molt, fa molts i molts d'anys, no? Perquè 1957 ja fa quasi, que són 80 anys. No, 70. 70 anys, així, a lo
70
loco.
70 anys, sí, sí.
70 anys, mare de Déu. A més de ser una gran pel·lícula, és una adaptació d'una novel·la de Agatha Christie amb una dosi d'intriga necessària que varia, creix, decreix i te fa patir fins en el final de tot. A més, et s'unió, per jo et s'unió perfecte entre el sarcasme de Billy Wilder i el misteri criminal d'Agatha Christie. Vull dir que m'encanta. Ja està, no hi més. M'encanta aquells discursos de davant el jutge, sí, amb aquelles perorates de «Hosté, és culpable!» Són fantàstic.
I de res, has començat fort en Testigo de Cargo.
Has estat per un mite i ara seguim amb un altre mite, però dels anys 80.
No sabían que había un testigo.
Carter no me dijo lo del testigo.
Sí, un niño de unos 8 años. Un hombre fuerte. Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño. Una mujer de fe.
No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes.
Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio.
Viven en mundos distintos.
Ahora tiene un testigo.
Sí, tengo un testigo.
Único testigo va aconseguir un parell de coses. Primer, alimentar el mite de Harrison Ford, que venia de ser Han Solo. Ara anava a dir Luke Skywalker no. Han Solo, les pel·lícules de Star Wars, havia estat Indiana Jones i, un moment donat, va alimentar una altra vegada el mite de Harrison Ford. Va presentar a Viggo Mortensen joveníssim en aquesta pel·lícula. Va ser capaç de que mos oblidassin de ser protagonista de Top Guns per convertir a Kelly McGillis en una dona Amish i va transformar a Danny Glover de col·lega de Mel Gibson a Arma Letal amb un assassí terrible. A més, va consolidar Peter Weir com a director de thriller després de El Año que Vivimos Peligrosamente, que és la pel·lícula que havia fet just abans. Un inamish és l'únic testimoni de l'assassinat d'un home en el seu primer viatge a la ciutat. El policia que l'ajuda haurà d'amagar-se entre la comunitat que veu el món d'una altra manera i que no entén de modernitats. Se podria dir que és la millor interpretació de Harrison Ford i un dels thrillers més potents dels anys 80.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took.
Però ho has dit i no ho havia pensat. És vera que aquests personatges o aquests actors venen de fer personatges molt potents en aquell moment, dècada dels 80, però les oblidam, a Único Testigo. Veiem el que representa.
Exacte, exacte. Sí. Pues un altre nin i un altre testimoni involuntari, però molt més contemporani.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
Sí.
Ahem. No sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
¡Alto! Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Explica, Tony Camps.
Solo quiero que sepas una cosa, li diu sa mare. No soy un monstruo. Aquesta frase del personatge de Sandra Hüller va donar anatomia d'una caïda gran part del mèrit de la seva ristra de premis. Palma d'Or en el Festival de Cannes, Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera, Oscar en el millor guió original i una llarga llista de premis per ella moltíssim. És una pel·lícula brutal. És història d'un nin sec d'un matrimoni que més o manco se duen bé, aparentament se duen bé, i que el nin sec un dia que ve de passejar en socà per la caseta que allà on viuen en els Alps francesos, caminant a través de la neu, de sobte arriba a casa seva i se troba en son pare, que ha mort, suposadament ha caigut del balcó d'aquesta cabana aquí on viuen, del pis de dalt, ha caigut a baix i ha mort. A partir d'aquí, una investigació, una anatomia d'una caiguda, tal qual ho diu el títol, res més. Encara que en realitat hi ha molt més, perquè també és la dissecció d'una relació matrimonial, d'una família, a través d'una investigació. És com una peça d'orfebreria a la que no hi fa falta res, ni falla absolutament res. És com un trencaclosques en el que cada peça, cada frase, cada mirada encaixa perfectament en el seu lloc. És una joia del cine. I ara poden deixar de banda els judicis i anem a un argument que és gairebé un gènere en si mateix. És d'un testimoni que passa de generació en generació.
És una pura sangre, un fuera de serie. Tu padre que esté bien, yo le enseñaré a jugar. No soy tu padre ni tu novio, así que no juegues conmigo, soy tu socio.
Venga.
Va, que aquesta és del teu actor preferit. Que sí,
un dels meus, sí.
El color del dinero és la continuació d'una de les pel·lícules que convertiren a Paul Newman en un mite. El Buscavidas.
Sí, sí.
Una pel·lícula en blanc i negre que, a més, El color del dinero li va valer l'Oscar en el millor actor. Aquesta és una història sobre Villar, d'un campió retirat, que era el protagonista de El Buscavidas, que un dia coneix un jove amb un talent bestial que juga per dobles, i està interpretat per Tom Cruise. S'aliança i s'abrega d'egos amb un lot al mig, està servida. Estem parlant de l'any 1988, és a dir, les relacions entre els personatges i la lota, el paper de la lota, com ells dos manden i comanden, és el que dèiem abans, no? Són políticament incorrectes, sobretot en el cinema dels anys 80. Però és Scorsese, és Martin Scorsese en estat pur. A més, és una reflexió sobre els canvis generacionals, sobre com s'entén el món des d'una o des d'una altra edat. Però és una pel·lícula artesana que manté l'equilibri entre el cinema comercial i el segell personal del director. I, a més, té Elisabet Mastrantonio i John Turturro fent els papers secundaris, que són absolutament magnífics. A mi m'encanten tots dos. I Mastrantonio és una lota que una actriu que va fer molt poques coses. Sí que és vera que en els anys 80 va aparèixer que feia una sèrie que començava a sorgir, però bum! Després se va volatilitzar i va desaparèixer, no sabem si per voluntat pròpia o per voluntat de productors, però va desaparèixer i, bueno, a mi m'agradava moltíssim.
Vinga, idò, El color del dinero, bona elecció i més testimonis.
Més testimonis, sí, però aquesta vegada d'una galàxia molt, molt llunyana.
Cumpliré con nuestro destino. Acabaré.
Hay historias sobre lo que pasó. Y contestan Harrison Ford, todas ciertas. 30 anys després de la destrucció de la segona estrella de la mort, que se contava El retorno del Jedi, la galàxia encara està en guerra. Una nova república s'ha construït, però està amenaçada sobre una sinistra organització que ressorgeix de les cendres de l'imperi galàctic, la Segunda Orden. Això és El despertar de la fuerza, la primera de la tercera de les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que és complicat, estem, eh? Les trilogies de la Guerra de les Galàxies, que va dirigir J.J. Abrams, que va recuperar en els herois que protagonitzaren aquella mítica saga que va començar el 78. El que m'agrada d'aquesta pel·lícula, és vera que va ser molt criticada, però a mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és la forma de passar aquest testimoni. Recompon tot el que sentírem els que varen veure la primera trilogia i ho converteix en una història nova que es veia i que emociona a cada un dels fotogrames. Et cert que la història és absurda, que les llicències de guió són excessives, que passen tantes coses per alt que fa por, però és una pel·lícula d'aquestes per gaudir-la, per dir, ah, oh, que bé, quin homenatge més guap. És vera que de sobte som un planeta, el després som un altre i el set demà som un altre i hem botat 6 galàxies per mig. Però és igual, funciona tot tan bé, és com a tan... És un homenatge tan guapo, tan emocionant, que, bueno, a sus pies, senyora Abrams. Jo no li puc dir res més en aquest home.
La pel·li de 2015 i que seguidors de la saga tornaven Harrison Ford, a Carrie Fisher, no? Allà
sí.
A Mark Hamill, allà el Luke Skywalker, tota aquesta gent. I de, ho perdones tot.
Jo li perdono tot.
O pràcticament tot. Sí. Vinga, i de testimoni a la nostra paraula i de les galàxies, on anem ara?
Anem a una pel·lícula que és un testimoni de la història recent del nostre món.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde? Chicos.
Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Per aprendre de la història és necessari que els testimonis expliquin què va passar. Però que no només ho facin els que guanyen, que són els que sempre escriuen la història, sinó també els que perdren, perquè és l'única manera de no tornar a repetir alguns errors garrafals. Més o manco, aquesta seria la premissa d'Argentina 1985, la història del juicio a les juntes contra Videla i tots els generals que durant la sagnant dictadura militar d'Argentina de finals dels anys 80 sembraren el terror entre els que no eren simpatitzants. És una batalla de... És un testimoni, o sigui, és un... Ell, la pel·lícula és un testimoni d'aquella època i, a més, és una pel·lícula sobre judicis, carregada de testimonis i de gent que explica què és el que va passar. És una batalla de David contra Goliat amb els herois menys esperats que va servir perquè el món se n'adonés de lo que havia passat en el país sud-americà. És una pel·lícula enorme, amb un Ricardo Darín enorme i que te posa de molt, però molt mala llet, però que te fa creure en alguns moments en què la justícia és possible i que el ser humà mereix ser salvat. Però només en alguns moments, hem de dir, eh? Perquè després veus el que hi ha després i dius, uf, mare de Déu. Bueno, i amb aquesta pel·lícula acabant la llista d'avui, acabant temporada i ja... Volveremos en setembre, o no.
Clar, és que tu te n'has d'anar de vacances.
Jo me'n vaig de vacances.
I el mes d'agost serà un poc diferent. Exacte. I tornant dia 31 d'agost, nova temporada, així que més vols.
Salut i cinema.
Los Jedi.
La fuerza te está llamando.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és formació. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Anem arribant al final del programa deixant testimoni i essent testimoni, perquè ara aquest programa quedarà enllaçat a tot IB3, els companys de documentació l'indexaran també en cura i qui sap si un dia molt, molt llunyà éssers d'una altra civilització, d'un altre planeta, d'una altra galàxia, connectaran amb les nostres veus, la nostra música i les nostres ànimes. Ara ens toca baixar a barrera i ho farem amb una dona que en aquesta casa també ha deixat testimoni.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Cristina Ors, Missè, conversadora polisèmica, com estàs?
Molt bé, bones tardes, que, o bon dia.
Que bé tenir-te, que bé. O bon vespre, és igual, perquè mira, bon en el final mos poden escoltar en directes de matí, a les 4 de la matinada, quan vulguin. Quan vulguin, fins i tot els extraterrestres, quan vulguin. Escolta, si a tu te dic testimoni, que és la paraula polisèmica que han triat per el programa d'avui, que te venes cap primer de tot.
Bueno, un testimoni, com a missè, com tu dius, un testimoni judicial, els testimonis que empleem nosaltres sempre de jutjats, habitualment.
Exacte, de fet, mos diu el diccionari que testimoni és la persona que compareix a declarar davant la justícia, el que ha vist o sentit, el que sap d'alguna cosa, que compareix a certificar la identitat d'algú. És una figura rellevant, aquesta del testimoni, Cristina, en un procediment judicial?
Moltíssim rellevant. Sobretot, bueno, també depèn dels procediments, no? Però si tens testimoni, sempre millor que no si no les tens. Però sí, molt rellevant.
I com se trien aquests testimonis i en base a què se trien?
Bueno, doncs com te dic, un poc en funció del procediment, però també en funció de lo que ells han pogut veure, sentir, interactuar dins el que ha passat. Tampoc no me n'he deixat triar molts, també t'ho dic que la justícia, almenys aquí a Balears, mos diuen que han de moderar el nombre de testimonis que portam per una qüestió d'economia processal i que jo dic si no se facin massa llargs. I per tant, pues, es colleixes els que més, bueno, pues, depèn del procediment, però els que més consideres que pues, han estat més, com te diria jo, en el meu ollo, no? Que han estat al més al temps no te queda més remei que triar. Que triar lo que, i com a màxim un o dos.
Ah, com a màxim un o dos. Val.
Sí, a no ser que siguin procediments molt, molt complicats, que si ja has de dir tots els testimonis que normalment no te posen pegues, però si són assumptes més lleugers, més simples, pues no pots dur tampoc una tira de testimonis. D'un o dos i n'ha de bo prou.
Vale, idò, és rellevant i també és interessant saber a qui triaràs i per què el triaràs i que si pot ser una persona que, com tu dius, hagi estat molt a prop dels fets i que les pugui contar i que, efectivament, pugui donar testimoni, però potser també que s'expliqui bé, no ho sé, eh?
És molt important que s'expliqui bé. Jo, molt important. Sobretot, jo no m'agrada per un tema molt ètic i també molt professional. Jo no sol parlar amb ells mai. Però sí que abans de judici li dic, contestau. No, perquè a vegades el que em passa és que contesten en monosíl·labs, ja. En sí o no. Sí. I això és complicat. No pots contestar una pregunta amb un sí o no perquè mos obliguen a tirar de la llengua i a vegades pues, la persona o perquè està assustada o perquè no sap el que ha de contestar, pues, te contesta amb un sí o no. I sempre els dic, explicau-vos. Quan jo te demano una cosa, digue't sí o no, però explica't. Explica't damunt el que jo te demano.
Però ara has dit una cosa, que no sols parlar amb els testimonis abans. No. Això no surtes a les pel·lícules americanes, que les preparen molt.
No. No, és que aquí no ho fem en això, o jo no ho faig. És a dir, aquí els testimonis, evidentment, han de dir la veritat, tenen una obligació de dir la veritat, i per tant, jo no t'ho vull dir que cadascú fa el que considera que ha de fer, però jo rossaria, per jo, rossa la il·legalitat per parar un testimoni. Una altra cosa és que tu a un testimoni li puguis dir el que li demanaràs, o que tu el cridis, o que a través d'un tercer el cridi li diguin, escolta, t'ha cridat de testimoni per aquest assumpte o per aquell altre assumpte i sàpiga que va. I una altra cosa és que tu et preparis, que tu li diguis jo te demanaré això i tu vull que me contestis això i això i això. Això ja no. Això ja no és un testimoni, això ja és el que tu vols que te digui.
No ho fas tu o no se pot fer?
No se pot fer.
Val.
És a dir, no se pot fer. No hi ha cap article que com a tal te digui tu no pots preparar un testimoni, però bueno, un testimoni que ve preparat, molt ben preparat, se nota a la llengua. I per tant també a moltes vegades és difícil, és molt fàcil de glepir, no? De glepir quan està massa preparat. Clar. I està dient pues, el que li han dit que digui.
I tu deies, el testimoni ha de dir la veritat, de fet hi ha aquesta expressió, és fals testimoni, no? També. I això és en el contrari que s'ha acusat, que pot no dir-la. Això sempre la gent que està fora de lo que és l'entorn judicial crida l'atenció. És a dir, testimoni i la veritat, l'acusat no té per què. És així?
No, clar, és així. Per què no té per què? És a dir, és cert, que quan tu no crides l'atenció ho puc entendre. Però l'acusat ha de tenir totes les avantatges, perquè de qualque manera tots els seus drets de defensa han d'estar coberts, sempre. I, per tant, un d'aquests drets no te diria que és dir mentides, però sí te diria que no dir tota la veritat ja. O no dir tota... Sí. O sigui, és un dels seus drets que té. Inclús aquell any no parlar, també és un dels seus drets. O sigui, que per o contestar només les preguntes que consideri que li interessa. Vull dir, aquí està molt cobert el seu dret.
Molt bé, i tornem en el testimoni. Tu ara deies un o dos testimonis, una o dues persones. Se pot arribar a condemnar algú basant-se exclusivament en el testimoni d'una persona i res més?
Sí. Se pot condemnar algú, a més, amb indicis, inclús. És a dir, si el jutge considera que té suficientment prova, inclús només documental, o indicis de lo que hi pugui haver un procediment, no fa falta que tingui un testimoni, una persona que vagi allà i expliqui el que ha passat o el que no ha passat. Sí que se pot.
Val. I tu deies que potser a vegades van nerviosos, estan assustats, i a més és que hi ha casos delicats de violència de gènere, de, no sé, de crim organitzat, de que és que estic denunciant o sent testimoni contra el meu veïnat, i la gent té por, com és lògic. Quines eines de protecció hi ha? Quines eines preveu la justícia?
Bueno, hi ha eines, però la majoria de vegades és que directament no venen. No? Els pots cridar, els cita judicialment, amb una través de citació judicial, amb advertències de que han de venir i si no tenen multes coercitives, inclús poden cometre delicte de desobediència, però si no venen, no venen. No? I la majoria dels missatges directament no demanam que s'obrin diligències perquè no venen o perquè no se presenten. Perquè a vegades, no sé, a vegades és pitjor que venguin, perquè encara que si una persona ve assustada i té por de lo que sigui, a vegades te dirà coses que no t'interessa que te diguin, o a vegades dins d'aquella por pues, pot no dir la veritat o no en recorden-se bé de lo que va passar i sigui pitjor.
Clar,
per tant, bueno, és complicat.
És complicat i és interessant i mos agrada també parlar amb persones, amb missers com a Cristina Ors, perquè és que veig moltes pel·lícules americanes i el nostre sistema legal no té absolutament res a veure amb aquest anglosaxó. I per cert, Ana Cristina Ors, ja que estem a finals de juliol i és moment de descansar també, la trobam, i per això també li agraïm especialment que connectim nosaltres, la trobam fent un camí emblemàtic molt espiritual, que jo diria que és un camí testimoni de moltes coses, de promeses, de trobades, de moltes coses, que és el camí de Santiago, no?
Sí, avui Ja estic descansant, ara vull 25 quilòmetres de segona etapa. Pues, com tu dius, complicat, però bueno, desperta moltes coses. Jo faig un camí de més de silenci personal, un tema personal meu, i desperta moltes coses, és a dir, anar molt de dins i bueno, caminar, i 7-8 hores cada dia de caminar, però a més caminar. És interessant, molt interessant.
Que bo. No sé si després voldràs donar testimoni de lo que has viscut o t'ho quedaràs per tu.
Sí, sí. No, no, no. Sempre, no sé, perquè ho vulgui sentir, cap problema.
És un camí de trobada, eh? Per molta gent, personal, col·lectiu, és molt interessant. Sí.
Trobes molta gent, avui en trobem mallorquins, els mallorquins és per el món del que hi són molt, corren molt els mallorquins, però sí, gent de tot el món, i és divertit, perquè parles amb gent, bueno, te trobes amb gent pues, que a mi de repente pues, tens una conversa que no sabies de bon bé o sentit aquella conversa, és divertit, és divertit.
Molt bé, i jo ara t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si tens algun costum abans d'anar a dormir. Jo crec que avui dormiràs bé després de 25 quilòmetres, però tens algun costum que t'ajudi a dormir millor?
Sí, jo m'he dit 15 minuts sempre abans d'anar a dormir.
Aquesta meditació que per cert, també fa cada vegada més gent en sa queixarram, igual que s'agraïment, cada vegada més gent mos diu que acaba repassant el dia i agraint. Tu tens alguna cançoneta que te faci ganes d'escoltar, que t'agradi o que t'agradaria compartir amb els oients?
Bueno, jo m'agrada molt d'aquestes balades que tenen els rockeros, aquestes bandes de rock que fan aquestes balades tan guapes, que és de White Snake Is This Love.
Vinga, idò, mos encanta, mos sumam a sa petició i te donant ses gràcies, una abraçada i bon camí per demà.
Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Stop the fear.